Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia. Comencem ara mateix aquesta hora del vermut, aquest espai de tertúlia, aquí la sintonia de Ràdio Falset. Abans de donar pas als nostres tertulians, que els aviso que avui repetim una mica la tertúlia de la setmana passada, coses que passen quan salten tertulians per temes de producció. No podem disposar sempre de veus noves cada setmana, però això sí, els agraïm molt que els de darrera hora ens facin cas i ens obsequin amb la seva presència aquí. El senyor Jardí ja em fa mala cara, no sé per què serà, ja li donarem la benvinguda al seu moment. El primer que hem de dir és tema meteorològic, està bufant vent, un fort vent. El Juan Fernández, el nostre meteoròleg d'emergència, ens comenta que a Falset s'han arribat amb ràfegues de vent de 60 km per hora, les torres sembla que puja fins a 70 km per hora i ens anuncia que el seu vent diferent de garbinada sembla que no arribarà a cops de vent com els que vam tindre el passat episodi, que es van arribar, recordem, fins a 90 km per hora. Ara és el moment de donar la benvinguda als tertulians que m'acompanyen aquí a Ràdio Falset, al senyor Jordi Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Al senyor Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
I al senyor Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia.
A tots tres els agraeixo la seva presència aquí en una setmana, aquesta darrera setmana del mes de març, amb l'actualitat damunt de la nostra comarca, una actualitat que darrerament anem repetint, ja ho dèiem en moments de l'informatiu, aquestes rodalies del Camp de Tarragona. Per fi, aquesta setmana hem pogut sentir els arguments de l'administració catalana que ens deien que s'havia de prioritzar unes vies per damunt de les altres, uns trams per damunt dels altres, i que el Priorat, així com la Conca de Barberà, tindran els seus plans de mobilitat. Això sí, no tenen data. De moment sabem que hi seran, que hi ha la voluntat, però no ens han marcat, no ens han dit a finals de 2014 o meitat de l'any. Veurem, doncs, que hi ha. El que els demano és si els hi semblen convincents aquestes raons de l'administració i, sobretot, això que arribin una mica tard, si que els hi sembla, tot i que la setmana passada ja ho vam començar a parlar.
Bé, a veure, penso que l'argument convincent no n'és. En tot cas, sí que és un argument cert, perquè qui fa política sempre prioritza els seus plantejaments, els seus projectes, però clar, resulta que aquestes prioritats sempre van cap al mateix lloc, i aquest és el problema, no? Que totes les prioritats sempre enfoquen a la mateixa direcció, i en tot cas aquesta seria aquesta, no? En tant tenent que sempre quan un govern ha de prioritzar els seus governants, no? El que passa és que jo comparo una miqueta també amb el tema, per exemple, el tema de les autopistes, no? Resulta que ara volen fer gratuïta l'autopista A7 des d'Alacant fins a Castelló. I en canvi el tram de Catalunya doncs continua pagant, no? Bueno, més endavant ja potser ja hi arribarem, no? Escolta'm, sempre estem igual, i sempre estem pagant els mateixos i sempre estan deixant de pagar els mateixos, no? Aleshores, miqueta d'aquestes prioritats a vegades em fa gràcia quan algú que governa diu, és que hem de prioritzar. Sí, és cert, s'ha de prioritzar, però s'ha de prioritzar repartint també les prioritats.
La resta de tertulians, com ho veuen?
Més o menys ho veiem per un similar, perquè sempre ens quedem a la zona aquesta del Priorat i potser part del Montblanc, sempre ens quedem cap al final de tot, que sempre som els últims, la carretera no mos l'arreglen des de fa 10 o 12 anys, els trens ni passen dos al matí, dos a la tarda, i una mica més si mos despistem no en passa cap.
Senyor Castelló, perdoni que l'interrompi, però el senyor Pedrosa, el secretari de Mobilitat, ens comentava de que s'havia parlat de que en algun moment o altre s'havia parlat de la possibilitat de que desapareixessin trens, treguessin trens de les línies que passen per la nostra comarca. Diu que no, que al final no, però que va circular.
S'ho havien plantejat.
Sí, per això et dic...
Havien prioritzat els trens de Reus a Tarragona, a costa dels de Falset.
Sí, però per això et dic que cap a la línia de Mora i cap a Flix n'hi passen dos al matí i dos a la tarda, i ara, gràcies a Déu, podem dir que no ens l'han tret, però és igual. Ara, per exemple, el tren que arribava a les 3 aquí, ara ens arriba a les 3 i mitja, després d'haver fet totes les millores substancials des de Reus cap a Barcelona. Llavors aquí, a part de que no ens arreglen res, cada vegada més tard. I els trens que marxen a sàpiguen quina hora i no sabem quan tornen exactament. Encara podem donar gràcies que tenim uns altaveus a l'estació que et diuen el tren procedent de tal lloc que va fins a Barcelona a termini, doncs vindrà amb 7 minuts de retard. I a més, la sala d'espera tancada. I llavors dius, carell, doncs anem bé, cada vegada anem pitjor. I menys mal que les carreteres funcionen una mica, perquè fa més de 10 anys que no mos arreglen la Nacional 420, que passa per aquí, no? Però bueno, el Miquel també dirà alguna cosa.
Bueno, jo estic pràcticament d'acord amb tot el que han dit. Som els últims i estem acostumats a ser els últims. Ara el que no entenc massa és que la sala d'espera de l'estació estigui tancada. Perquè en un dia com avui amb les ventades o que hi hagi pluja forta o perquè està tancada la sala d'espera.
Doncs mira, va passar això dilluns que estava ploviscant a l'hora a les 6 i algo que vaig anar que la meva noia marxava, estava ploviscant i la sala d'espera tancada. I a més amb retard.
Ja que parleu de qüestions meteorològiques, la gent del Meteo Falset a Twitter actualitzen dades i de fa no res, una estoneta, 88 km per hora a les Torres, un cop de vent, i de 62 a Vallmoreres, al centre urbà de Falset. Doncs sí, fa una miqueta de vent.
Fa una miqueta.
Sí, sí.
Jo quan venia cap aquí jo ho havia notat que feia una mica de vent.
No, però menys mal que ara mos hem dit la velocitat exacta per poder sí. arribar...
Per no passar-nos, no?
Sí.
Sí, perquè hi ha Mossos que medeixen la velocitat del vent també, fan proves d'alcoholèmia.
I també hi ha radars.
Escolta, Jordi,
digue'm.
Ara que parles del temps, se sap el temps que farà demà?
Si va al Meteocat, si em deixa una estoneta li podré dir, però necessitaré una estoneta.
Sí, perquè han fet un pregó dient que si demà plou, la festa que havia previst es farà a la iglesia, al pla de la iglesia. Sí, no fa gaire que han fet aquest pregó.
Ho miro i li dic alguna cosa. De moment, deixem-me posar un altre tema damunt de la taula.
Molt bé.
Aquest BCN World, que sembla que acaba arribant, ara també llegim Europa Press, l'alcalde Ballesteros de Tarragona, que aquesta tarda tindrem aquí a Falset, després si cas ja anirem en el tema aquest. Confia que el govern i el PSC arribaran a un acord respecte al Barcelona World per tal de fer-li una mica la legislació, adaptar la legislació a aquest projecte en 48 hores. Sembla doncs que tindrem carta blanca per BCN World.
Ostres, doncs a mi el que no m'agradaria és que els hi rebaixessin els tributs, perquè de pagar un 55 a que paguin un 10 no ho veig bé. Home, jo no dic que paguin els 55, però un 40 sí.
No, a veure, jo em sembla que Barcelona World pot ser un tema molt interessant per llocs de treball, això està clar, no? Però el que passa és que arriba un punt a la vida que ens hem de plantejar si la vida només és economia i prou, no? I a veure, és a dir, quan comencem a fer... uns paguen uns tipus d'impostos i altres paguem uns altres tipus d'impostos diferents, estem fent una discriminació que pot arribar a ser, és a dir, aquesta és positiva els va fer una World, però per a mi personalment no és positiva, és negativa per a mi, perquè això repercutirà en la vida social de la gent, no?
Jo suposo que sí, que si no recaptes els impostos per un lloc els has de recaptar per un altre.
És això, no? Aleshores, em sembla molt bé que es fes el Barcelona World, perquè penso que és un tema molt interessant. El que passa que no trobo tan bé és que s'hagin de tenir unes condicions especials diferents, per exemple, que la petroquímica o diferents que la fàbrica, que la Fermator que està aquí a Falset, o que qualsevol celler que hi hagi per aquí al Priorat, no?
Bueno, aquestes grans empreses se n'aprofiten,
Bueno, doncs és això que no hem de permetre.
Exacte, és el que no hem de fer.
Crearem 5 o 6 mil llocs
mireu,
de treball.
És que això de Barcelona fa gràcia perquè, mireu, recordeu l'Alston, aquell que havia de primer posar ells aquí i que s'havien discutit entre Barcelona, entre Catalunya i Madrid, i que al final va guanyar Madrid, i que al final tampoc ha guanyat tampoc. Madrid perquè no ha desaparegut. Vull dir, a veure, és que clar, aquí hi ha molt fantasma suelto pel món. Sí. Qui diu que Barcelona World també és una fantasmada d'aquestes, Vull dir que, per tant, a veure, estem jugant una miqueta sempre amb l'esperança de la gent, no? Dir, oi, mira, tindrem 17.000 llocs de treball. Bueno, a veure, teòrics, no?
Teòrics,
i vés a saber si això algun dia es farà, però ja tindrem oberta una via perillosa, que és a dir, bueno, segons qui els hi baixo els impostos i segons qui no els hi baixo els impostos, no? Mm-hmm. Llavors, clar, entrem en un terreny realment relliscós i perillós.
No, fan valdre el seu poder, doncs, i més a més el podem fer valdre quan hi ha aquesta crisi. Perquè diuen, bueno, és que nosaltres aquí ficarem 5.000 llocs de treball, però mentre se construeixin hi haurà 10.000 i tal, però a condició de que vinguem aquí volem això, això i això.
I el que jo tampoc veig massa clar és que els partits d'esquerra estiguin d'acord amb retallar els impostos.
No, ja estan. Amb la Barcelona World, no, ni Esquerra ni Iniciativa, eh?
No, no, jo no dic Esquerra, els partits d'Esquerra.
Oh, Iniciativa i Esquerra.
I el PSC.
Ah, perdó, perdó, perdó.
Per això, és que n'hi ha que ja estan d'acord, per això dic, ostres, dic, algú ja està d'acord amb rebaixar els impostos, que
bueno,
tampoc ho veig bé.
Ja estan d'acord, i per començar, molts alcaldes, de la zona d'influència.
No, que és lògic, però que és lògic, és que és lògic.
Tota la zona del voltant, Salou, Vilaseca...
sí, Cambrils, Reus, Tarragona, sí,
però estan d'acord, i recordo que fa una setmana van organitzar un acte de mostra de suport.
És que jo, a veure,
jo també estic
d'acord que vingui Barcelona World aquí.
Però el que volem és que paguin els impostos com tothom paga els seus impostos.
Però llavors aquesta gent, si els hi fem fer això, no es queden. Per això se n'aprofiten del seu estatus i la seva potència. I clar, quan ells demanen això a condició de què, clar, si la Generalitat diu que no, els alcaldes s'oposen, perquè diu que és una gran oportunitat per la zona, pel treball, per la riquesa,
sí,
pel
turisme... Sí, per això, jo entenc que estigui...
Llavors, clar, una cosa es contraposa amb l'altra, i dius, bueno, què fem aquí? Jo crec que també és difícil de decidir per l'administració, una cosa així.
Bueno, doncs llavors els pobles que es beneficin són els que pagaran els impostos que deixaran de cobrar el govern per...
Això és el que no hem dit.
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, per tal de que des de casa també pugueu aportar els vostres arguments i la vostra visió respecte als temes que estem posant damunt de la taula. Hem parlat de les rodalies, estem parlant de BCN World, i també podeu plantejar qüestions com, recordo, la setmana passada va fer el senyor Jaume Martí parlant de la zona de Sant Gregori. Recordo, 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. I també us demano que tingueu una mica de paciència els que toqueu des de casa, que tenim el tècnic substitut i el prove fa el que pot.
Sí.
Bueno, ja li perdonarem tots els fallos, Bueno, tornant al Barcelona World, el que jo volia dir és que, clar, això és una cosa molt complexa. I en quant al que comentava l'Agustí abans, de que si era una fantasmada com la de Madrid, no sé si ho és, però...
No, jo tampoc ho sé, eh?
No, ell no ha dit que fos una fantasmada. Sí, no. I si ho és, ha dit. Sí. Ha deixat un interrogant.
Sí. Ha fet un interrogant, ja ho he dit, això. Pot ser, ho és, però almenys aquí hi ha involucrat empreses hosteleres catalanes. Per tant, hi ha algo de sèrio, ja hi ha. Ja hi és. Ara.
Miquel, hi ha compromisos, sí, hi ha compromisos, però, com es va parlar de la qüestió legislativa.
Però tu imagines, però mira,
sí,
Miquel,
però compromisos.
Però l'altre que hi havia a Barcelona, que al final se'n va anar a Madrid, no hi havia cap compromís de cap empresa hostelera espanyola, tot
no,
era nord-americà.
Però a veure, és a dir, tu imagina aquest, és que no, o sigui, jo no el conec en profunditat, aquest projecte de Barcelona World, per tant no puc parlar-ne massa, no? Però em penso que estan parlant de 3 o 4 casinos, 7 o 8 hotels, no? Bé, en tot cas, tu imagina't que en lloc de fer-ne 3 o 4 n'hi facin un, i que en lloc de fer 7 o 8 hotels n'hi facin un, i tindrà totes aquestes bones condicions que els altres no tindran. Ep, perill,
clar,
eh?
Clar. Els altres hotels que estan al voltant.
És molt perillós, això, eh? Mm. És que el meu plantejament és aquest, no? Dir, vale, atenció, els compromisos hi són, però vale, suposem que, bueno, començarem per un casino, vale, començarem per un casino, començarem per un hotel, vale, començarem per un hotel, però que després no hi ha continuïtat. I resulta que aquell casino i aquell hotel tenen uns avantatges que els altres casinos i els altres hotels de tota Catalunya no tenen.
Bueno, en principi sí, eh? Si s'aplica la legislació, s'aplicarà a tots per igual.
O encara pitjor.
Sí, perquè si no és que es crearia un greuge...
Clar, és el que jo del començament...
Però això està escrit en algun lloc?
És que això el que deia jo, a veure, aquí està el problema.
No, perquè de moment encara no...
No s'ha fet.
Bueno, cal veure si s'acaba retocant la llei. Però crec que sí, que ja està el canvi legislatiu respecte al que ingressaria l'administració en el cas dels casinos.
Doncs jo crec que hauríem de fer amb les autopistes espanyoles, hauríem de fer també el mateix. Jo demanaria al govern de la Generalitat que fes el mateix amb les autopistes espanyoles, és a dir, que condonin el deute del 50% a les concessionàries i l'altre 50% el pagui el govern de l'Estat, i que les autopistes siguin gratuïtes, que és el que passarà a Espanya, no? Jo penso, jo també, si hem de parlar de greuges comparatius, jo aquest greuge sí que el reclamo, no?, del govern de l'Estat.
Clar, o tots bojos o tots lelos, com se digués.
O tots moros o tots cristians, què diuen?
Home, tampoc cal abusar. Sí.
No, el que passa...
No, vull dir que els greus comparatius hi són quan convé, se diuen, i quan convé se callen, no? I una miqueta el que estic dient és això, a veure, si a mi em sembla fatal, o em sembla horrible, que una empresa que es dedica a guanyar diners faci una autopista i com que no guanya diners, li demani a l'Estat que li pagui el que no guanya ell. Home, escolta'm, a veure, no quedàvem que l'empresa era qui riscava els diners i si guanya bé i si perd, també.
Com totes les empreses del món.
No? O com els bancs, que és el mateix. Que és el mateix. És el mateix dels bancs. Que el govern de l'Estat s'ha dedicat a salvar bancs i no ha salvat a les persones.
Bueno, aquesta és la queixa primordial que hi ha.
Home, però, bé, això, però jo penso que la gent no encara no té gaire clar això.
No.
Jo penso que la gent encara no té gaire clar això. I perquè si tots els diners que s'han dedicat a salvar bancs, si dediquessin a salvar les persones, totes les persones serien salvades.
I els bancs també, perquè les persones pagarien els
correcte,
bancs.
Correcte.
No,
com que no, que sí, home. Que
sí, home, no, però el que em refereixo és que se'ns ha venut sempre doncs, que clar, que se salvaven els bancs perquè el patrimoni dels particulars que estaven als bancs no es perdessin. Això és mentida.
Clar que és
mentida. Bueno, bàsicament es salvaven els bancs perquè són el sistema circulatori de l'economia. Si talles el sistema circulatori, talles l'economia.
Ningú l'hagués tallat si haguessis pagat els que devien els diners.
Clar.
Per exemple, si jo tinc un deute de 100.000 euros al banc i a mi me'ls deix l'Estat, jo pago al banc.
El banc se salva.
El banc té 100.000 euros meus que abans no tenia. I si jo sóc sol, també hi pot haver el Miquel o l'Agustí que també paguin el seu deute. Perdoneu que ara us digui que teniu deute, perquè em sembla que d'això, no?
Però bueno...
Em sembla que els tenim, no?
És algo així, també. Doncs llavors pot anar tot bé.
Sí, clar.
Sí, però és molt complex, això, també. És molt, molt, molt complex.
Sí, mira, jo us explicaré una anècdota molt curiosa amb això dels bancs.
Jo sempre he dit que els bancs molt, molt, molt dolents, com per exemple va acabar Bankia, se tenien que haver deixat esfonsat. No ficar 38.000 milions d'euros a Bankia, sinó aquests diners donar-los als clients.
Miquel, Bankia l'any que ve pensa repartir beneficis, atenció. Sí.
És que en guanyen a Catalunya.
L'any que ve pensa repartir beneficis, Bankia, atenció. És a dir, repartirà beneficis amb els seus accionistes i els seus deutors, els seus desnonats, continuaran estant desnonats.
Sí. Exacte.
I, veure, i tot això amb diner públic, Bé, no, és que no oblidem tot això.
Sí,
els preferentistes seguiran sent preferentistes arruïnats.
Doncs ja està.
I com és possible que un senyor que havia estat allí ara el tinguem a la Caixa com a conseller?
Això sí que em va estranyar moltíssim, però és veritat,
No sé, hi ha gent que diu que comença a treure els diners, ja. Mos ho hem de mirar, potser.
No ho sé, però... Aviam, jo crec que amb aquests forats tan grossos bancaris que han hagut, a Bankia, si aquests 35.000 milions d'euros que es van ficar s'haguessin donat als seus clients que tenien deutes, no tenien per què salvar el banc.
No, haguessin salvat els clients.
Haguessin salvat els clients i encara haguessin sobrat molts milions d'euros. I que s'esfonsi l'empresa. Quan una empresa privada té pèrdues, ningú l'ajuda, tu.
Segons quina. Si és la C en el Florentino Pérez, d'aquesta se salva.
Sí. Bueno, ja ho sabem, no? Però vull dir que el 90% de l'empresa privada, si té pèrdues i ja és...
Això és el que diuen els liberals quan no és la seva empresa. O sigui, quan els liberals, aquests tant que diuen que tot és l'economia, és el motor i que s'ha de dir el mercat lliure i que facin el que vulguin, resulta que quan ells surten els perdent són els que primer reclamen que l'Estat hi intervingui. És que és al·lucinant, que jo al·lucino amb aquestes coses. Jo no entenc com la gent no diu, però què passa? Que no? O sigui, els senyors liberals, més liberals de tots, que diuen, no, el mercat se regula sol. Doncs perfecte, tu has apostat per unes autopistes i aquestes autopistes t'han sortit rana. Doncs escolta, mira, ho sento
molt. Doncs te'n vas amb bolis.
Doncs te la menges amb patates frigides.
Exacte.
Però no, com que sóc molt liberal, però clar, com que hi perdo jo, vaig a l'Estat a reclamar-li que em pagui part del deute. Home, en què juguem aquí, no? A què estem jugant? Vull dir, estem jugant constantment amb un doble llenguatge, no? Amb una doble moral. És a dir, ampli per mi i estic per tu. Aquest és el liberalisme... salvatge, que diuen, no? I el mercat se regula sol, però clar, quan me toca a mi, aleshores ja no estan liberal, ja no estan, i s'ha de regular l'Estat, ho ha de regular.
A mi em fa molta gràcia el manual del professor Stiglitz, el manual d'economia, i no res, a les 10 primeres pàgines ja et trobes que aquesta suposada llibertat del mercat i autoregulació ja et diu que no, que els estats juguen un paper molt important a l'hora de participar o d'intervindre en el mercat, i ve a ser una mica d'allò, el mercat sense intervenció estatal no existeix. Hi ha un terme mig, hi ha una cosa que no és ni liberalisme absolut ni comunisme, que l'estat, hi ha una cosa intermitja, o sigui que lliure del tot el mercat no ho és. Teòricament, a la pràctica, com veiem.
Clar, és que hauria d'haver el capitalisme social. El capitalisme social.
Cada país té el seu banc central i és aquest el que ha de controlar. El que passa és que aquí
no
ha controlat res.
No, si els bancs no controlen... Veure, no es tracta de controlar el diner, es tracta de controlar el mercat. És a dir, jo estic parlant del mercat de comprar, aquest que hi ha aquí a la part de la quartera, m'explico. És a dir, veure, jo compro, això una vegada potser ja ho he comentat, però és un exemple per mi també molt significatiu, no? Jo vaig a comprar espàrrecs, val? Que m'agraden molt els espàrrecs, vaig a comprar espàrrecs a la botiga, a qualsevol botiga, i si miro l'etiqueta i posa producte de la Xina o producte del Perú o producte no sé on. Dic, bueno, escolta, m'agafaré una marca que sé que és de Navarra, que és de Navarra, no de Catalunya, de Navarra, vale, buscaré aquella marca, i resulta que aquella marca que feia espàrrecs de Navarra,
cojonudo,
ara posa que sí que la marca és de Navarra, però el producte continua sent de la Xina o del Perú, no?
Això va passar a mi personalment.
No, a mi, clar, per això ho comento, és un exemple que estic fent, clar, m'entens? Doncs clar, vull dir, aquest és el mercat que s'ha de regular. Comencem per aquí ja.
Sí,
comencem per aquí ja, i després continuem. Això és un petit començament, no?
Però això no és decisió del consumidor?
No, jo no puc comprar espàrrecs de Navarra perquè no n'hi ha.
Perquè no n'hi ha, exacte.
I si és que hi ha, valen 10 euros. I els altres valen 2,5 o 1. No puc fer-hi res. Jo ho intento, Jo sempre vaig comprar espàrrecs, miro l'etiqueta. I resulta que no hi ha cap espàrrec que estigui fet aquí que sigui assequible a una butxaca normal.
La majoria venen de Perú, El 90% venen de Perú. Jo me'n recordo que estan a Pamplona en una botiga, vaig comprar la marca Cojonudo, que és la marca que ells tenen, i vaig dir, bueno, però escolta, això que li compro és d'aquí, no? Diu, i tant. I li vaig comprar 6 pots. I com va arribar a casa la lletra petita de Made in Perú, tu? Home, ara, la marca Cojonudo ben gran.
Clar, és això.
Però clar, tu què vas preguntar si era d'aquí, la marca o el que hi havia dins?
El producte.
Això no ho vas dir.
Home, li vaig dir, escolta, això és d'aquí.
És d'aquí, sí, el pot és d'aquí.
Sí.
Que potser la llauna també es sàpiga d'on és.
No, eren d'aquests pots de vidre transparent, que es veuen molt macos, però bueno, clar, la qualitat tampoc és la mateixa. No.
Bueno, deixem de parlar d'espàrrecs, permetem que parli de vi. Aquesta tarda es presenta al Castell aquest acte del Tarraco Viva, que es titula Bacanàlia, el retorn de Bacus, i ens interessa perquè és la primera vegada que un acte de Tarraco Viva arriba al Priorat. Quina lectura en feu?
Home, jo superpositiva, penso que és un gran que dintre del Tarraco Viva, que és un festival molt interessant que es fa a Tarragona, a la Tarragona Romana, doncs allargui sobre el territori i abraci la comarca del Priorat, no? Em sembla que està super, superbé, no? No sé quin acte és, però en principi el fet de que un acte del Tarraco Viva es faci al Priorat, doncs ja per mi és molt important.
Home, suposo que també ho fan per això del Bacus, que és el déu del vi. Exacte. Doncs diu, anem al Priorat, que té la seva fama, que té les dos D.O.s, pues, i aquí aprofitem-ho i tira endavant. Doncs pues perfecte.
Pues és exactament el que has dit tu, Jordi. És aprofitant la figura mitològica del déu Baco i aprofitar la fama i els bons vi que tenim aquí al Priorat.
Perfecte.
Sí, però també podria que s'hi pugui agafar un vi del Baix Camp, vull dir que sí. De la Tarragona, del Cap del Camp.
Sí, home, però estem en balsa,
que vull dir que em sembla molt bé, i a més pot lligar perfectament el tema de patrimoni mundial de la humanitat, és a dir, Tarragona és patrimoni mundial i el Priorat ho vol ser. Per tant, també aquesta manera de casar les coses és superinteressant.
Sí.
Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digue'm, Gaspar.
Mireu, per començar, ahir vaig anar a un acte d'una conferència presentació d'un llibre d'economia. Vam parlava, que senzillament va parlar 2 hores i mitja. 2 hores i mitja va parlar i que no acabava la saliva. Bueno, doncs al final jo li vaig dir, però escolta, per viure s'ha de gastar i no malgastar. Amb aquestes quatre paraules li vaig dir tot el que ell havia dit. I ho va fer molt bé, eh? I va presentar les coses tal com són. Ara, ahir jo vaig llegir al diari Ara un article del Premi Nobel del Grumman explicant que ara els verdaders milionaris, no són els empresaris. Els empresaris són els paganos, però els directius d'aquestes empreses que s'han apujat el sou, aquests són els nous rics mundials. Els gossos de l'amo han mossegat a l'amo i han pujat damunt de tot. I si no es retalla aquest personal que es fot tots els beneficis del qui treballa i del qui posa la salsa, no en sortirem. Si no hi ha justícia de preus, no anem en cap puesto. Això que heu parlat d'autopista, de vins, d'això i tal, penseu, jo he fet 25 anys de recader i tinc l'orgull d'haver pres el vi del Priorat cap a Barcelona, a les bodegues i a les cases particulars, i no em van lacrar mai una garrafa a mi. Ara me van fer caure la cara de vergonya més de quatre, que doncs, quan dic discutiu de preu, no discutiu de qualitat, és que parlo de ser de què parlo. I hi havia un bon home que tenia 6 fills, que treballava fixe, i a les tardes repartia oli superfí de la primera qualitat. Sabeu què era aquest oli? El 10% de ginestà i el 90% de la sequiel. Allà el barrejava. I les senyores de Barcelona, oi, quin oli, verge més bo. Som imbècils, mos deixem enganyar, però pense que el qui surt a guanyar la vida, si enganya, el qui s'enganya és ell. Perquè Gaspar, quan se'n dona compte no li queda res a les mans.
Gaspar, una aclaració pels oients. Vostè parlava que hi va anar a la presentació d'un llibre. Es tracta de L'hora dels voltors, la crisi explicada a una ciutadania estafada, del sí. Josep Manel Busqueta, al casal Joan Miquel Barceló de Carrasclet.
Sí.
Faig aquesta puntualització perquè l'audiència sàpigui a on va anar i què va escoltar. Nosaltres també vam parlar amb el senyor Busqueta i a part d'explicar què havia passat també ens va dir les possibles sortides i ell entenia que passava sobretot per l'empoderament de la ciutadania. Això també...
La ciutadania, no estem a l'altura de res. Fotem lo ridícul. Si no hi ha més cultura, si no ens donem manya a repartir cultura, i els mestres que en aquests moments porten les classes de la nostra joventut no donen cultura de veritat, no tant porro ni porró, i doncs ensenyem a treballar, estem molt malament.
Home, jo ja fa uns quants anys que vaig deixar l'institut, però de porro i de porro a classe ni un. Les coses com siguin.
Si a classe no, quan surten de la classe, doncs fan barbaritats. I la primera riquesa que podem ensenyar a un fill és ensenyar a treballar i a no malgastar.
Però això llavors ja no és cosa dels professors. Sí, una vegada deixem més clar.
Jo vaig anar a col·legi fins als 10 anys. A l'any 38 vaig tindre la sort de tindre com a mestre el senyor Casals, el gran mestre que ha passat per Falset. Quan se va acabar, el 39 i 40, anava al repàs, i el 50, casat, va anar al repàs, i els que van fer el batxiller a Reus no em van passar la mà per la cara. Del que em va ensenyar aquell bon home fins als 10 anys. Se va acabar del 31 al 36, al començament del 36 se va acabar l'ambient republicà de cultura i es va acabar tot. I aquests 40 anys, que són la història de tots, doncs lo trist és que la primera cosa que es va deixar va ser la cultura, cultura. La cultura, cultura. I sense uns bons mestres no es va. Les religions són bones, però no són el que porten el món. És la cultura, els mestres, els que han d'ensenyar a la gent a anar pel món. A veure si tenim més sort i bona tarda.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació.
Bueno, jo com a mestre que sóc, me sento una mica interpel·lat. En tot cas, però en tot cas jo li comentaria a Gaspar un parell de coses, no? A Gaspar i a tots els nostres oients, evidentment. La primera cosa és que amb ministres com el senyor Bert, els mestres poca cosa poden fer, aquesta és la primera. I si qui està al de cap davant de tot ja és un incult, doncs malament rai els que anem al darrere seu. Després, un país on que en 20 anys s'han fet 8 reformes educatives, per exemple, sempre es parla, aquí els polítics d'aquí s'omplen la boca parlant de Finlàndia com a l'exemple a seguir. La resulta que Finlàndia fa 25 anys que té el mateix sistema educatiu. Aquí, en 15 anys, n'hem tingut 10. Per tant, és a dir, i per tant, bé, l'escola és responsable de certes coses, però no de la cultura de la gent, ni molt menys. De l'educació, del saber, però no de la cultura. La cultura és molt més que saber números i saber coses d'aquestes, sinó també és anar pel carrer, no llançar papers a terra, ser amable, en fi, una sèrie de coses que això també educa la família i també educa la tribu, com diuen els africans, no? És a dir, la societat també educa, i en la nostra societat avui en dia tampoc no, també li falta una mica d'educació, i per tant, entre tots plegats, doncs no, però no carreguem les tintes només a l'escola i als mestres, que pobres, prou feina tenen moltes vegades d'aguantar els seus alumnes.
I ho hem dit alguna vegada aquí, o almenys ho he dit alguna vegada, l'escola forma, se suposa que a casa eduquen.
Això és la teoria.
Si comencem a intercanviar papers...
No, l'escola també pot educar. Jo em sento un mestre educador també. Jo intento educar els meus alumnes també. Però vare, jo me sento responsable fins a cert punt. Ja està. I no eludeixo la responsabilitat, No l'eludeixo, però si fins a cert punt... Si...
No, home, els pares també hem de ser complementaris del que feu els mestres.
Complementaris no, o sigui, els mestres són complementaris del que fan els pares.
Pues, sí, exacte.
I la societat, i jo repeteixo el mateix, És a dir, els africans me diuen, si no educa la tribu no hi ha res a fer, no? Doncs aquí és el mateix, és a dir, si no eduquem tots plegats no hi ha res a fer.
Uh-huh. I la tribu, a dia d'avui, diu una cosa i en fa una altra.
Exactament, per exemple, no?
Sí, avui dia l'educació brilla bastant per la seva absència,
en general. I ja que parlàvem d'això, de que hi va haver una presentació d'un llibre, a la mateixa hora n'hi havia un altre a la biblioteca. I és el que molt temps hem estat comentant, de com és que es fan dues coses al mateix dia, a la mateixa hora. Ara s'està intentant fer alguns petits passos, com anys enrere s'havien fet, de mirar, d'anar... posant les coses al lloc i que no es diversificar les coses i que no es posessin totes al mateix dia i a la mateixa hora, i a veure si se podrà aconseguir.
I això fa molts anys que persegueix això. Fa molts anys, i ho dic per experiència pròpia,
sí.
Fa molts anys que s'intenta fer això i encara no s'ha aconseguit mai, no? No sé quin és el fil que s'ha de tocar perquè pugui passar això, no?
Però bueno.
Tampoc és tan difícil, sembla, no?
Sembla, aparentment, però ja t'ho dic jo que fa molts anys que es va darrere d'aquesta idea de fer una agenda local, una agenda comarcal, en la qual la gent... Però clar, la gent se fa coses i no ho apunta a l'agenda, no?
O no ho diu.
No ho apunta a l'agenda.
Sí, és una agenda cultural comarcal.
No, és que la gent no ho apunta, a veure, el que sé jo, el Marçà, el Marroig, és igual, el poble que sigui, fan un acte, ells anuncien el seu poble i ja està, potser no pensen apuntar a la gent, o potser surt un acte espontani i no s'apunta.
No s'apunta, sí.
Amb suficient temps, que sé jo, avui hi ha mil raons per les quals la gent no fa això, no? Però és una llàstima que no ho faci, és això, no? Una miqueta el que comentem.
Doncs a tot això i entrant en la recta final...
Bueno, parlant de cultura, si em permets, és que no és cultura, però vull dir forma part de la... és que aquesta setmana passa una cosa molt curiosa que m'agrada comentar, no?
El canvi de l'hora?
No. Això també és cultura, eh? Avui també llegíem un diari que deia que no es guanya res, però com a mínim s'hi consciència la gent, que ja és molt. Sí. No es guanya res, però com a mínim s'hi consciència la gent que és important estalviar. Bé, doncs bé, doncs si és, no és que sigui per això ja val la pena, doncs mira, ja val la pena.
Consciència la gent no, perquè ens obliguen a fer-ho, eh? Conscienciar-ho.
No, però té consciència que has d'estalviar. Te diu, ei, vigila, que canviem l'hora perquè tu estalviïs. Doncs, sí, bueno, sí. Potser doncs, tu tens més, estàs més alerta a estalviar. No, comentava la idea, i parlant de cultura, perquè clar, estic pensant en el ministre de Cultura.
Hòstia, quins mals pensaments.
Sí, de quan en quan, bueno, sí, és a dir, de quan en quan passen aquestes coses. No, com a de rebot, diguem-ne, no? Vull dir, aquesta setmana passa una cosa molt curiosa. Hi ha una cantant que es diu Shakira, que a mi personalment no em diu res, ni m'agrada ni em desagrada, vull dir, no, diguem-ne que no està dins dels meus hits, però en tot cas és una cantant molt famosa, internacional, molt, o sigui, famosa. Molt famosa a nivell internacional, que curiosament està casat amb un futbolista del Barça que és català, a més, no? Resulta. I ha tret un disc aquesta setmana i dintre de tot el seu disc ha posat una cançó, és una cançó molt bonica, que es diu Boig per tu, i l'ha cantat en català. I això ha ofès a moltíssima gent, cosa que jo personalment no entenc. No entenc que algú es pugui sentir ofès perquè algú canti en un idioma determinat. No ho entenc, però bé, en tot cas, hi ha gent que doncs, s'ha sentit molt ofès, eh? I, bueno, ha insultat, i ha maltractat, i clar, quan maltracta i insulta a la Shakira perquè parla en català, està insultant i maltractant a la gent que parlem en català. Per tant, jo també em sento insultat i em sento interpel·lat en aquest sentit, no? Però a l'obra de tot, jo encara vaig més enllà d'aquesta lectura, d'aquesta primera lectura. Després, bé, és a dir, si els constitucionalistes, que són el ministre Bert, entre altres, no? Que és molt, sempre posa la Constitució al davant de tot, doncs resulta que aquests senyors que tenen la Constitució com el seu llibre de capçalera, resulta que a la seva Constitució hi diu que s'ha de, a les llengües territorials que es parla dintre de
les nacionalitats.
Molt bé. Doncs són un valor que hem de cultivar, que hem de cuidar, no? Doncs bé, jo aquesta setmana he trobat a faltar el senyor ministre Bert dient que això està molt mal fet, que ell troba fantàstic que la Shakira canti en català, perquè el català és un idioma espanyol, entre altres, com el castellà.
O no ho és.
No, però a veure, però si ho és, si, segons la seva Constitució sí que ho és.
Sí,
I per tant, siguem coherents amb tot el seu pensament i amb tot, hauria de ser coherent i dir no, jo he de defendre el català igual que defendre el castellà o el basc o el gallec o el qui sigui, no?
Per tant, com que no ens defensa...
El que dèiem abans dels liberals, no? És a dir, són molt, és a dir, el mercat se regula sol, però quan m'afecta a mi, doncs llavors demano l'Estat.
Mal d'ajuda.
I aquí al revés, no? És a dir, tothom ha de ser d'una manera, però si tu ets d'una altra, no et volem d'aquesta manera, vull que siguis d'aquesta manera, però com vull jo, no com veig tu, no? Aquest és el gran problema que tenim, no?
Tot vingut la major part de les crítiques, Agustí.
Ni idea, però és igual. No, del Twitter i del Facebook, i que és tot gent anònima, per descomptat, perquè ningú que tingui un mínim de seny pot trobar malament que algú canti en un idioma determinat.
Si hagués cantat amb anglès, ningú hagués dit.
No, és que ja passa això, perquè una altra cosa
que ja hi canta.
Molt bé, una altra cosa que també cal comentar, és a dir, si la Constitució espanyola diu que català, el castellà, el valencià, el gallec, el basc, l'andalús, l'extremeny, són idiomes d'Espanya, perquè a Televisió Espanyola no surten mai aquests idiomes, només surt un d'aquests idiomes, no? Una altra pregunta, m'enteneu? Vull dir, són coses que jo sempre em pregunto i no he trobat mai cap resposta acceptable, no? De dir, bueno, escolta'm, si ho som, som-ho per tot. I per tant, a la Televisió Espanyola, el 12% de les cançons que sortirien haurien de ser català perquè és el 12% de la població o el 12% del PIB, o és igual. Posem una dada objectiva per entendre'ns, no?
O el 16.
Ho estic buscant per no dir-ho, per no equivocar-me, però jo diria que fa una setmana aproximadament, màxim dos, al País sortia la senyora Shakira. I a més és que va ser el titular que van triar la gent del País, dient que respecte la qüestió del procés català no podia ser categòrica, situant-se en un punt intermig de dir, escolta, clar, em sorprèn que a la setmana, una setmana després estiguem parlant d'això.
Però és que aquí passa una altra cosa, aquí. És que no té res a veure una cosa amb una altra. És a dir, la gent, i sobretot la gent ignorant, barreja el parlar en català amb la independència. I no té res a veure, perquè hi ha gent molt catalana que no vol la independència, molt catalana, vull que parla sempre en català i no vol la independència, i en canvi hi ha gent que parla en castellà que vol la independència. Sisplau, és a dir, aparquem, separem d'una vegada per totes el tema de l'idioma amb el tema de la política. Són dues coses diferents.
És impossible.
L'idioma és cultura. I la política és política. I, per tant, la gent que barreja política i idioma són interessats, que és el que ha passat al País Valencià, per exemple, amb el tema del valencià i el català. És a dir, és una qüestió interessada. La gent, quan vol fer mal, barreja la qüestió cultural, en aquest cas la llengua, amb la política. I jo penso que aquí a Catalunya, tots nosaltres, ho hem d'intentar separar sempre. Una cosa és la política, tu pots ser independentista, pots ser unionista, pots ser federalista, pots ser el que tu vulguis. I l'altre és el que parles tu, parles en català, en castellà, o en xinès, o amb urdu, o amb quin idioma que tu vulguis, o en swahili. Vull dir, són dues coses diferents. I repeteixo el que deia abans jo amb la Shakira, és a dir, una cosa és la cultura, és a dir, tu cantes una cançó, i això és cultura, i punt. I depèn de la política, és una altra història diferent. I qui barreja és una persona interessada o inculta també a vegades, interessada o inculta. El que passa que, clar, evidentment, la gent que està en certs espais de poder no li poden dir que sigui inculta, ha de ser interessada.
I llavors vols dir que hi ha un munt de borregos que el segueixen, no?
Evidentment, és el que costa, és el més fàcil que hi ha.
És el més fàcil, sí.
Bueno, això fa molts anys que fa 4 segles farà.
Sí, però com és que ningú diu res d'això?
Bueno, només parlem els catalans, i quan parlem els malais en els ossos, doncs...
Bueno.
Va, vull dir, escolta, des del 1714 que va aquesta història.
Sí, però per exemple...
què dius? Abans! Abans!
Per cert, notícia que llegíem avui a l'Ara, sembla que respecte al procés sobiranista, des de Madrid plantejarien una millora del finançament per tal de plantejar, per tal de presentar una oferta de cara al 9 de novembre.
Això vol dir que no n'han entès res.
Això vol dir que mos volen comprar i no en saben...
Això vol dir que no n'han entès res. És a dir, demanar... O sigui, ho deia ahir a l'OMS, el conseller de presidència, no? El portaveu del govern, deia, veure, és a dir, ara no venim ara aquí per 4 quarts a vendre, a comprar no sé què. No és, a més, no es tracta de diners. És que no es tracta de diners. El tema és que, clar, no n'han entès res, és a dir, no es tracta de diners. El tema de la independència de Catalunya, que, ara, evidentment que els diners influeixen, perquè, a veure, si mirem, per exemple, la Cambra de Comerç d'aquesta setmana, la Cambra de Comerç de Barcelona aquesta setmana ha fet un informe en el qual diu que si Catalunya fos independent, d'aquí 3 o 4 anys tindria un superàvit públic del 7%.
Però començaríem amb dèficit.
Home, evidentment, faltaria. El dèficit que ja portem arrossegant, claro.
Bueno,
però al cap del temps, 3 o 4 o 5 anys, estaríem al superàvit del 7,2%.
No, això és molt
però, clar,
important,
I Espanya pujaria el dèficit del 9,5% a l'11,5%, no? I a veure, evidentment que l'economia influeix. És clar que influeix, i molt. Mm-hmm. Però el tema de l'independència, avui en dia, a 29 de març del 14, com estem... només és una part més de tot el merder que hi ha muntat en el tema de la independència. I el tema de la llengua, i el tema de la cultura, i el tema de les lleis. Aquesta setmana passada mateix han tombat una altra llei del dret civil català. És a dir, que inclús Franco va permetre el dret civil català, resulta que ara, aquesta setmana passada, un article del dret civil català l'han tirat a terra. A veure, vull dir, no estem parlant d'economia, estem parlant de moltes altres coses.
Sí,
de moltes altres coses.
D'una nació. La manera de ser i la manera de pensar d'una nació. L'economia és molt important, com diu l'Agustí, però tot el que ve al darrere ho està només. De tots modos, aquests números que presenta l'Agustí, que jo ja sabia alguna cosa, passa que no ho sabia tan exacte com ell...
Bueno, són números de la Càmera de Comerç de...
Aquesta setmana.
Doncs això de cara a la gent que té tanta por per l'economia... Perquè, clar, la por nos l'han enviat des de Anxas Castilla amb el tema econòmic. Que no podreu pagar pensions, que els avis, que no sé què, que la seguretat social, que no cobrareu, i això és el que ha creat més alarma social, sobretot amb els indecisos. Una cosa així...
Però és normal,
que...
no?
Normal, el més normal del món.
Bueno, però si escolta un moment, si haguéssim...
Bueno, es val a dir mentides.
Clar que no.
Home, no demanis això amb un partit polític que després de presentar un programa electoral el demà de guanyar canvia tot, els 10 primers punts del programa els canvia. A veure, no fotem, siguem seriosos, és dir, ja ho sabem que diuen mentides.
Ara,
hi ha gent que se les creu.
Construeixen...
Home, no, abans, fora del programa, em deia el Miquel que hi ha gent que aplaudeix el Bárcenas, no? Dius, home, si aplaudeix el Bárcenas podem plegar, no, ja?
Sí.
I si hi ha gent així, imagina't tu.
Així de... però és igual, a mi no em preocupa lo de les pensions de jubilació, perquè bé, ho van explicar l'altre dia amb aquella reunió que hi va haver, que a veure, tu has cotitzat a l'estat espanyol, doncs tu cobraràs de l'estat espanyol quan nosaltres mos independitzem. Perquè tu has estat cotitzant durant...
Això si t'ho accepten i no és net.
No, és que això no...
Això no es pot negar, és un dret internacional.
És un dret internacional. Sí, espera, l'exemple que va posar era molt simple. És a dir, una persona que ha anat a treballar a Alemanya durant 10 anys, d'aquí, una catalana que va treballar 10 anys a Alemanya, cotitza durant 10 anys a Alemanya i torna cap aquí a viure aquí. Aquests 10 anys que va treballar a Alemanya, el govern alemany els hi continua pagant tota la vida, encara que visqui aquí.
Exacte.
Bé, una cosa no té que veure...
Pues lo mateix.
Això ho sabem, que és un dret internacional, però el partit actual del govern, els drets internacionals...
No. Per sort, jo sempre dic, per sort tenim Europa.
Sí.
Per sort tenim Europa al costat. Perquè si no tinguéssim a Europa, bueno, ja és que ja seria, això ja seria un desert. Un desert seria... No? Sort que tenim a Europa, que atura moltes de les coses que es volen fer i que ja no comencen a fer perquè Europa diu, ei, què esteu fent? Per exemple, ara és que penso en la manifestació de la setmana passada a Madrid, no? Mm-hmm. Bé, gent amb famílies, gent gran, amb nens, no sé què, i encara el govern deia que era una cosa, gent terrorista,
sí,
o cosa
així.
A veure, escolta'm, la gent té ulls i veu. I veu quan una manifestació és de gent guerrera o de gent pacífica. I aquella de Madrid era gent treballadora, gent desnonada.
Bueno,
gent...
però quan s'infiltren quatre, aprofiten aquests quatre.
No, però el que no pot dir ministre és dir, no, però és que això estava previst, tots eren terroristes. No, però...
Cony, però si es van posar ells mateixos. Ells mateixos van fer anar uns quants dels seus a que fessin les coses rares per ahí. Sempre ho han fet.
Sí, això és veritat. Això és difícil de dir, però és veritat.
No, és fàcil de dir, el que passa que no ho pots provar. De dir és facilíssim, sí. Jo ho he dit. No ho pots provar perquè no agafaràs a fulano de tal que és cabo de no sé on.
Sí, no, fiquen no infiltrats perquè incendien...
No, però vull dir, no, independentment d'això, jo estic dient, és a dir, no sé quantes mil persones hi va haver-hi, però veure, no es pot dir, perquè ara volien prohibir manifestar-se als mig de les grans ciutats.
Sí, vergonyós.
Escolta, què hem d'anar a manifestar-nos dalt al Montsant?
Quedaria molt bonic.
A veure, vull dir, em sembla que estem arribant a un punt que dius, bueno, escolta'm,
a les rodalies, que podeu manifestar a les rodalies de les grans ciutats.
Exactament, no? És a dir, a casa vostra.
Sí.
Estem arribant a la part final d'aquesta hora del vermut. D'aquí uns 6 minutets, menys de 6 minuts, entraran els companys d'Infopimer Priorat. Per anar tancant temes, recordar que el canvi d'hora, aquesta matinada a les 2 hem de posar a les 3, perdrem una hora i...
No, perdrem una hora de son.
Dormiràs una hora menys, no és que la perdis. Si no la vols perdre...
Pesa, aquesta hora pesa, li dic per experiència.
Sí, hi ha gent...
La perd, no, aquests canvis... Però
és cert que... No, però és que afecta a molta gent, sí. Durant uns quants dies, Vull dir... Durant uns dies hi ha gent que s'ho passa malament, preocupa d'aquesta hora,
A veure...
No saps què passa, però no estàs igual que la resta de setmanes.
No, això és cert.
Això, per començar i per recordar-li a la nostra audiència, declaracions de la Shakira. Como extranjera no puedo ser categòrica en el tema català, la setmana passada a la revista de moda del País.
És el més normal.
Dia 22 de març, no fa pas. No
I
fa
en
pas
canvi dimarts ja la saltaven.
També, respecte al tema Shakira, en declaracions també al diari El País, quan va sortir el disc, va gravar el tema perquè era el que més li agradava al senyor Piqué.
Normal, és que és normal.
I també va gravar una versió en castellà que es que no diu... Cal...
Però és que un artista no cal que doni explicacions del seu obra d'art.
La versió en castellà es diu Loca por ti. O sigui, que qui vulgui escoltar la Shakira en castellà... Però escolta,
hasta la Joan Baez va cantar en català i ningú va dir res, i eren els temps de Franco, que tots estàvem allí cantant.
I Luz Casals, i el Joaquín Sabina, i tota la gent. És que, a veure, és que...
I ja per anar tancant amb una petició que havia fet el senyor Jardí respecte a la previsió meteorològica demà, no li puc dir la previsió, però sí el que li puc dir és que hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges, és un avís moderat, o sigui que és poca probabilitat que caiguin entre 20 i 30 mil·lilitres en menys de 20 mil·lilitres en 30 minuts. La possibilitat és baixa, però existeix.
Bueno, però apunta que plourà.
Sí.
En principi sí. A nosaltres només ens queda agrair-li al senyor Jardí, al senyor Massip i al senyor Castelló que ens hagin acompanyat, també al Gaspar que ens hagi trucat i hagi participat en aquesta tertúlia. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Repeteixo, ara d'aquí una estoneta, InfoPime Priorat. Que passeu un bon cap de setmana i una bona entrada al mes d'abril. Adeu.
Adeu-siau.
Adeu-siau.
Molt bé.